tarda i gràcies per escoltar la vostra ràdio local. Què tal? Com anem? És dimarts 31 de gener. Avui li diem adeu al primer mes de l'any. Ho fem amb temperatures elevades i amb sol. I ho fem compartint la tarda. 3 hores de ràdio local que parlen d'allò que us resulta ben proper. Va, que hi serem fins les 7, però de moment el que farem fins les 5 serà tot això. Obrirem la tarda sabent que és notícia al territori i ho farem marxant a quatre punts del país. I de seguida entrarem en matèria. Avui, ruta turística. S'han conegut les xifres de visitants a Catalunya aquests dies, s'han superat números respecte al 2015 i avui ens volem ocupar del sector del turisme, dels càmpings. I ens centrarem en com plantegen l'activitat a l'hivern els càmpings situats al litoral català. Què fan? Estan oberts tot l'any? Plantegen temporada? Ho esbrinarem i per arribar a les 5 ens preguntarem què passa amb els càmpings d'interior a l'hivern. Tenen places ocupades, són altes aquestes ocupacions? Farem aquest contrast interior-costa, costa-interior. I tot això fins que siguin les 5. Vinga, va, que encetem la tarda. Una tarda que fem amb 30 ràdios locals de tot el país, a la direcció Eduard Virgili, a la producció Jordi Cortinas, Oriol Puig i Susana Huguet, a la redacció José Lorenzo i Elena Gómez, a la realització tècnica Ivan López i Ramon Gallart, i qui us parla una tarda més, Laura Alcalde. Som-hi, comencem.
La tarda a la teva ràdio local.
Moment ara de fer una ullada a l'actualitat més local, com dèiem, de territori. La primera parada la fem a Canet de Mar. A partir de la setmana vinent, Canet serà municipi de recollida porta a porta. Dani Grau, Ràdio Canet, bona tarda, explica'ns.
Doncs sí, Laura, el proper dilluns retiraran els contenidors de l'Avinguda Maresme, els últims que quedaven a la vila. Amb la seva retirada, totes les zones de Canet passaran a ser de recollida selectiva d'escombraries porta a porta. Des de la Regidoria de Medi Ambient consideren que això solucionarà els problemes del barri, ja que aquests contenidors s'han convertit en abocadors incontrolats. En el moment que es van treure les àrees d'emergència, els contenidors de l'Avinguda Maresme van passar a ser una mena d'abocadors incontrolats on gent del barri, però també en altres zones del poble, hi deixava les seves bosses d'escombraries. Generen problemes d'olors i de brutícia en el veïnat. Des de l'Ajuntament ja fa temps que es plantejaven la seva retirada, però els tipus de veïns d'aquest barri, molts ells de segona residència, insistien en mantenir-los. Ja s'han penjat cartells i també s'han enviat una carta informativa a tots els veïns. Des de la Regidoria de Medi Ambient insisteixen en que el calendari de recollida selectiva preveu la recollida de les fraccions de paper i cartró, orgànica i envasos, durant el cap de setmana, i si algú té un problema, pot anar a la deixalleria municipal diumenge de 4 a 6.
I en aquesta mateixa línia marxem cap al Baix Camp per parlar d'un acord entre l'Ajuntament de Cambrils i el Consell Comarcal. La nova ràdio, Marc Busquets, bona tarda, de què es tracta?
Bona tarda, Laura. Doncs mira, el ple municipal de Cambrils ha de validar aquesta tarda la signatura del nou conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp, com bé apuntaves, a través de l'empresa pública Secomsa per la recollida de la brossa i la neteja viària de la vila. L'acord, d'una durada de 8 anys, entrarà en vigor a partir del proper 1 d'abril i tindrà un cost que ronda els 6 milions d'euros anuals, fet que ha provocat les queixes de l'oposició. PP, Ciutadans i Nou Moviment de Cambrils han carregat contra el govern per manca de transparència durant les negociacions del conveni, quelcom que l'alcaldessa del municipi, Camí Mendoza, ha negat, tot assegurant que ja el passat estiu es van mantenir reunions amb tots els grups del consistori per explicar-los en quin estat es trobava el projecte. D'aquesta manera, està prevista la substitució gradual de 1.200 contenidors de superfície i la renovació de prop d'una norantena de soterrats amb l'objectiu de reduir males olors i contaminació acústica. S'ha anunciat, a més, que s'intensificaran els treballs de neteja a les urbanitzacions, fins ara quinzenals, per passar a fer-los setmanalment.
Marxem cap al Penedès, a Sant Sadurní d'Anoia, per parlar d'un acord que portarà a l'Escolania de Montserrat al municipi. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bona tarda, explica'ns.
Bona tarda, Laura. Doncs, com deies, l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha arribat a un acord amb la Fundació Pinay que portarà a Sant Sadurní l'Escolania de Montserrat, un dels cors musicals de més renom mundial i on actualment hi canten alguns escolans del Penedès. El concert serà el proper 2 de juny a les 9 del vespre a l'església de Sant Sadurní i els beneficis que s'obtinguin aniran destinats a rehabilitar l'església del municipi. Les entrades tindran un preu de 15 euros i hi haurà una fila zero formada per aquelles persones i empreses que vulguin fer un donatiu especial per aquesta causa. La Fundació Pinae va signar l'any 2006 un conveni amb l'Abadia de Montserrat que consistia en un projecte cultural amb l'objectiu de construir un nou orgue per la Basílica de Santa Maria que finalitzava aquest 2016 i que ha portat a l'Escolania a diversos punts de Catalunya. La darrera de les actuacions de l'Escolania fruit d'aquest conveni serà la de Sant Sadurní.
I avui acabarem aquesta roda d'actualitat a Cardedeu perquè l'Ajuntament organitza una formació d'agricultura ecològica. Ràdio Cardedeu, David Auladell, bona tarda, explica'ns.
Bona tarda, Laura. Doncs sí, Cardedeu acollirà la jornada tècnica de formació de conversió a l'agricultura ecològica. Serà el proper dilluns 6 de febrer a partir de les 10:45 al Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, el T7. La formació s'engloba dins del projecte d'impuls al sector agroecològic i respon amb l'objectiu d'augmentar el nombre de productors ecològics i la superfície certificada en ecològic a la zona. La jornada tindrà l'experiència de Cal Roger, una explotació agroramadera local pionera a la zona, i també tindrà la Núria Armengol, del Departament d'Agricultura. Finalment, l'Ajuntament explicarà les noves ajudes i subvencions que ofereixen des de Cardedeu i la gent que estigui interessada en participar es podrà inscriure al correu agroecologia@t7.cat.
La tarda, el país vist de ben a prop.
Passem de les 4 de la tarda. Avui és dimarts 31 de gener. Tanquem el mes i tot i que encara queda molt per parlar de vacances, nosaltres avui ens situem en el lloc d'aquelles persones que en aquesta època ho preparen tot. Ho posen tot a punt per quan arribi la temporada i tothom puguem gaudir de dies de descans. Però què passa a l'hivern, per exemple, en el sector del càmping situat a la costa? Tanquen, segueixen oberts, s'ocupen de fer altres activitats, per exemple, per acollir públic? De seguida ho esbrinarem. Volem conèixer què diu el sector i també l'administració que s'ocupa de l'àmbit de turisme. I avui ens situarem en tres zones diferents. L'Alt Empordà, el Tarragonès i també les Terres de l'Ebre. En primer lloc, avui marxem cap a Roses.
La tarda amb Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Saludem el Toni Guerrero. Toni, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Marxem a Roses, oi?
Sí, perquè Roses, com d'altres poblacions costaneres, viu l'estiu gairebé col·lapsada per al munt de turistes arribats a tot arreu. Complen bars, cafeteries, botigues, hotels, platges. Ara bé, com a ciutat de 15.000 habitants, a l'hivern cal buscar solucions alternatives perquè els comerços i la vida de la població no s'aturi quan arriba la fred. La paraula que més s'utilitza és aquesta de desestacionalitzar la temporada. Anem a veure si a Roses ho han aconseguit i per això teniu nosaltres el regidor de turisme de l'Ajuntament de Roses, Fèlix Llorenç. Fèlix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què s'ha de fer a Roses per continuar vivint a l'hivern? Tot i que Roses amb 15.000 habitants ja hi viu, eh?
Sí, bé...
Que passa viure... que a l'estiu poder són 100.000, no?
Exacte, sí. Bueno, som quasi bé 20.000 empadronats. Comptem que no podem ser flotant d'uns 10.000 més, que o sigui que també som entre 25 i 30.000 habitants cada dia a Roses, i a l'estiu, sí, ens esperem
multiplica.
Fins dormint, potser en dormen 100.000, i a passar el dia, qui és que ho compta?
No? Sí, sí,
és molt mal comptat.
Però després que hi ha un contrast molt gran, en clar, aquesta temporada d'estiu que tothom vol que s'allargui des del 15 de juny fins al 15 de setembre, aproximadament, però clar, després arriba octubre, novembre, desembre, i aquests mesos s'han d'emplenar, no?
S'han d'emplenar, i s'han d'emplenar, bé, complementant l'oferta turística forta de l'estiu. Som conscients de que la gent fa vacances a l'estiu, que és quan tanquen les escoles, i a tot el món la gent fa vacances quan no hi ha escola. Llavors, hem d'anar complementant la resta de l'any amb altres ofertes per atraure la gent que vingui a Roses a passar una setmana, un fi de setmana, o vingui a passar el dematí a la tarda o fer un passeig.
Per això Roses, entre altres coses, a veure, el Teatre Roses funciona molt bé, molta gent ja va a Teatre Roses en el sentit de que abans anàvem a Teatre Girona o Barcelona, ara ens quedem a Figueres, però també anem a Roses, perquè la cartellera del Teatre Roses s'ha posat, com aquell que diu, al dia, i es fan moltes obres de teatre i molta gent d'aquí també va a Teatre Roses. Això és una forma de que la gent vagi a Roses, no només a la platja, sinó fora de temporada, a l'octubre, al novembre, al febrer, per exemple, que puguem anar, per exemple, al cinema o al Teatre Roses.
Sí, complementar amb ofertes d'oci. El principal és tindre un poble net, arreglat, endreçat, que la gent s'hi senti còmoda, que la gent li agradi vindre a Roses, passejar i estar-s'hi, i a part, complementar-ho doncs, amb ofertes d'oci, com ja dius tu, al cinema o al teatre, o esdeveniments que es puguin organitzar des de l'Ajuntament, per donar un complement a la gent que ha volgut vindre a passar el dia o el fi de setmana o la setmana sencera d'octubre, novembre o de gener, febrer i març a Roses.
Home, suposo que el món del comerç també, aquella imatge que tenien de que treballem 6 mesos i després 6 mesos no fem res, vull dir que ja vivim dels 6 mesos de l'estiu, això també ha anat canviant, no? Ara s'ha de viure el dia a dia, no?
Sí, això és una realitat en tant el comerç com la restauració, que sabien que treballant la temporada feien prou calaix per viure tot l'any, són conscients de que cada cop la temporada és més curta i, a part de més curta, la gent fa menys despesa. Llavors, amb el que es faci de calaix durant la temporada d'estiu, no es pot viure l'any. Molt pocs locals fan prou calaix per viure tot l'any i llavors el que demanen és poder obrir més mesos, que clar que poden obrir, però si no hi ha clients per entrar, tampoc surt a compte obrir les botigues. Llavors, per això és un repte la desestacionalització, perquè és una obligació que tenen tots els ajuntaments d'un poble turístic perquè els seus comerços i la seva restauració del seu poble pugui tirar endavant any rere any.
Rosa juga un paper important també amb l'estació nàutica, en el sentit de que a mi m'agrada moltíssim quan vaig, per exemple, al Port de Roses i veig mainada, una cosa és els grans, que ja estem més acostumats, però quan veus la mainada amb aquestes barques de vela i veus 150 nens i nenes de diversa edat, diguéssim, que fan aquest tipus d'esport, no? Esport, en aquest cas parlem de vela, però hi ha molts tipus d'esports que es poden practicar que no cal que sigui a l'estiu.
No, els esports nàutics es poden practicar a l'estiu com a l'hivern. Sí que l'hivern l'aigua està més freda, però vaja, la gent que està habituada a participar als esports nàutics sap que tot l'any és bo i sí que, com dius tu, va ser un qualsevol dia a mitja tarda o fi de setmana i veus gent navegant per la badia. Al final tenim una badia que és molt, molt, molt còmoda per la navegació d'oci, segons ens diuen, i bé, és un altre dels recursos que tenim a Roses i que fiquem a disposició de tothom perquè pugui disfrutar-se a l'hivern. I potser suposo que també deu ser més agradable navegar a l'hivern, que hi ha menys trànsit en mar, que no a l'estiu, que hi ha motos d'aigua i llanxes i iots que van amunt i avall. Potser a l'hivern, per anar amb un vaixell de vela, és molt més agradable.
Ara, d'aquí no res, vindrà Carnaval, que ja Roses s'emplena, com ell que diu, per Carnaval. Sí. Després fem el salt a Setmana Santa, però entre un i l'altre és la feina de l'Ajuntament, és la feina d'allò menjar-se el coco des de l'Ajuntament, a veure què podem potenciar perquè la gent vingui fora d'aquestes dates concretes.
Sí, el que et deia abans és, des de l'Ajuntament, organitzar esdeveniments que siguin un atractiu per vindre a passar el dia o el fi de setmana o la setmana sencera a Roses. Actualment tenim, aquest any serà el segon any que fem la Ruta de les Tapes, abans de Setmana Santa, que el farem a principis d'abril, i que l'any va ser un èxit, i aquest any que ja han començat a obrir inscripcions als restaurants participants, sembla que també serà un èxit i que hi haurà molts més restaurants participants, i estem segurs que serà un esdeveniment que a poc anirà arrelant. I bé, altres esdeveniments que tenim és com la Mostra del Vi, que fem després a final d'abril, el maig, a final de maig tenim la Fira de la Rosa, bé, esdeveniments, o el Festivalet del Post del Sol, que hem fet ara al novembre, esdeveniments per deia jo, per la gent que ve a Roses tingui un al·licient d'oci que l'acompanyi en la seva decisió de vindre al poble.
Regidor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què diuen els comerciants que estan més enfocats a aquesta activitat que vostè abans deia d'estiu pròpiament? Volen obrir més? De fet, poden obrir més, però clar, si no hi ha clients, de vegades això de pujar la persiana no sé si és prou compatible. Què diuen els comerciants, els que es dediquen a treballar molt i molt a l'estiu?
Home, tothom diu el mateix, que vol més clients, no? Això és una realitat. I també és una realitat que falten clients a l'hivern. També hem de separar molt els comerços que són purament d'estiu. Un comerç que es dedica a vendre tovalloles i...
I souvenirs.
És molt difícil que l'hivern venguin... Això ho pugui vendre, perquè són articles de platja. Vull dir, clar, és que és evident que això es ven a l'estiu. Però hi ha el comerç tradicional a Roses, funciona. Funciona perquè som més de 20.000 habitants o més de 20.000 persones cada dia en el, a la població. I hi ha altres botigues més de complements que sí que els hi fa falta una indicció de clientela per poder aguantar i poder fer tot l'any oberta. I aquest és un dels reptes que tenim. També és veritat que a Roses tenim una particularitat. Qualsevol dia que faci bo, el poble s'emplena de gent de la comarca i de gent del sud de França que ve a passar el dia. I llavors, amb el temps, sí que no hi podem combatre. Una bona tramuntanada o una llevantada amb pluja, això espanta a tothom a Roses i a Girona
i a
ciutat
tot arreu,
i a Barcelona. Això no hi ha res a fer-hi. El que sí que és veritat, que el que tu me preguntaves, els comerciants el que reclamen és més clients.
Doncs, regidor, acompanyi'ns, perquè volem anar a copsar aquest punt de vista en una altra localitat, en aquest cas veïna vostra. Marxem directament cap a l'Escala.
La tarda amb Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Abel Font, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Laura. Bona tarda.
Amb qui parlarem avui?
Tenim amb nosaltres en Lluís Puig, ell és botiguer. Té una botiga de roba i complements esportius en ple nucli antic de l'Escala. Sobretot articles de l'àmbit nàutic. Una botiga, això val a dir-ho també, que obre tot l'any. Ell és un bon aficionat al windsurf, esport que practica bona part de l'any. Precisament defensa que no és pas a l'estiu quan hi ha les millors condicions per practicar-lo. Per en Lluís Puig, la desestacionalització, aquesta paraula màgica que comentàveu, és possible. Però aquesta haurà de passar per oferir un servei professional, especialitzat i de qualitat. I passarà també per no esperar obrir la persiana que hagin arribat els turistes, sinó tenir-la oberta abans aquests no arribin. El saludem. Lluís, bona tarda, sigues benvingut.
Bona tarda a tothom.
A veure, agafant el fil del tema d'avui, com es sobreviu en un poble de costa com l'Escala als mesos d'hivern?
Bé, el comerç d'un poble turístic d'hivern, suposo que varia molt, depèn del tamany del poble. Nosaltres a l'Escala som 10.000 habitants, que flotants devem ser uns 15.000 la part dura de l'hivern, de gent que està de pas. Llavors, un comerç merament enfocat al turista és difícil de viure a l'hivern, però l'ajuda que tens amb la gent local i el turista, això ja et permet, com a mínim, anar passant l'hivern. Jo ara fa una estona sentia el regidor de Roses que deia que una llevantada i una tramuntanada espanta tothom. Jo li diria que al revés, que en negocis com el meu, una llevantada i una tramuntanada ens porta clients. Ara hem passat un mes de gener fantàstic amb el tema del windsurf, del surf, del pàdel. Hem tingut bones llevantades, bones tramuntanades, i ha sigut un any boníssim. I això, ben treballat, porta gent, porta turistes, porta despesa, porta riquesa, i realment les millors condicions per el tema que jo toco, i hi ha altres temes, mountain bike, hi ha moltes activitats a fer a l'hivern, amb molta més tranquil·litat, amb molta més qualitat, amb molta més alegria, que no l'estiu, que fa calor, que està tot a petar, que quan vas a un restaurant estàs mal servit perquè hi ha massa gent. Llavors, jo quan viatjo és fora de temporada i, per tant, busco llocs així, que hi hagi un mínim de servei. Per tant, hem d'obrir abans de que vingui la gent. No podem dir ens desestacionalitzaran la temporada turística i després, quan tinguem tots els clients aquí, després començarem a obrir.
A veure, Lluís, el teu cas particular, com tu fas a l'hivern? A nivell professional, vull dir, a nivell de la botiga i també a nivell personal a la teva afició del windsurf.
Jo tinc la sort de que visc en un lloc que és ideal per les meves aficions. Aquí fa vent, aquí tenim un mar fantàstic, tenim una costa fantàstica. Llavors, jo quan vaig obrir la botiga ja fa 25 anys, aquest any 2016 hem fet 25 anys, la gent em deia, bueno, i què faràs a l'hivern? Doncs a l'hivern faré el que faré. Nosaltres ara ja en aquest món, a nivell de la península, som una botiga reconeguda, Internet ens ha ajudat perquè a les èpoques d'hivern ens podem dedicar més a internet i també venem en el resto d'Espanya i alguna cosa també a França. I bé, has d'anar buscant fórmules per anar passant l'hivern. El personal, si vols tenir personal una mica qualificat, li has de donar feina tot l'any, no pots donar 3 mesos de feina a algú, perquè la gent que tu li dones feina 3 mesos no coneix el producte, no coneix el client, no coneix... Nosaltres tenim clientela fixa. Nosaltres, jo ara mateix, encara d'arribar a l'estiu, ja tinc material venut per gent que vindrà de vacances el mes de juliol, que el dia 1 de juliol es presentaran a la botiga a recollir allò que ja m'han encarregat i alguns que ja m'ho han pagat. En els clients se'ls ha de conèixer, s'ha de saber quin és el seu nivell de navegar, i això és a base de molts anys. Si jo tingués personal que els llogués juliol i agost, que és quan realment hi ha molta gent, no coneixerien tot això, perquè a més a la gent que li dones poca feina, aquest any estaran amb tu, l'any que ve estaran amb un altre, aquest any vendran windsurf, l'any que ve vendran xancletes a no sé què, flotables, jo què sé, qualsevol cosa d'aquestes.
Clar, però llavors... aquí hi ha molta feina de pedra picada d'any rere any, però i els primers hiverns? Com van ser els primers hiverns, Lluís?
Doncs els primers hiverns ets jove i passes amb menys. Els primers hiverns doncs eren durs, el que passa que si tu creus en un projecte, al final hi acabes arribant. Els primers hiverns doncs era moltes vegades obrir la persiana i esperar que entressin, però realment moltes coses del comerç han canviat a pitjor, però també moltes coses del comerç han canviat a millor.
Pel que fa horaris, per exemple, no?
Pel que fa horaris, però per exemple tens, de mateixa manera que internet és una competència molt dura, si t'hi impliques, també tens unes possibilitats de que tu pots tenir el poble buit i pots estar venent a tot arreu. Benasque és un poble molt petit que hi ha al Pirineu d'Osca, que hi ha la botiga de muntanya que ven més del món, o que venia més del món en el seu moment.
Del món.
En
Lluís,
el seu moment.
I la resta del sector, els teus col·legues de botigues, què en pensen? O què els hi recomanaries? Perquè no vull pas pensar que siguis un model de botiguer molt i molt extès. No és el més generalitzat, aquest model que ens expliques.
Aquí a l'Escala, per exemple, tenim botigues especialitzades només en caiac de mar. I sí que no obren tot l'any, però tot l'any donen servei. Aquí a l'Escala tenim botigues de bicicleta de muntanya que obren tot l'any. Aquí a l'Escala tenim empreses que es dediquen a portar gent a fer rutes de bicicleta, tant de carretera com de muntanya. El que s'ha de buscar és el que et diferencia del resta de la comarca. Llavors, a partir d'aquí t'has d'especialitzar i donar un bon servei. Ara mateix hi ha francesos que han vingut a instal·lar-se aquí pel món de la bicicleta. I la província de Girona és reconeguda...
I venen ara, Lluís, al mes de gener.
Precisament venen ara, no venen a l'estiu perquè hi ha massa gent i fa massa calor.
Necessiten un altre tipus d'ambient. Sí. Necessiten fer l'activitat amb més tranquil·litat, potser.
A la muntanya, el que és el Montgrí, que és un parc fantàstic per la mountain bike, a l'estiu no s'hi pot anar amb bicicleta perquè està tancat per risc d'incendi. I, en canvi, ara està fantàstic. Ara és un parc que és el nostre portaventura.
I a més és natural. Teniu un entorn fantàstic. Lluís, hem de fer una petita pausa. Et presento al Fèlix Llorenç, que és el regidor de Turisme, l'escoltaves abans. Regidor, farem una petita pausa. De seguida parlarem una mica més a fons de tot aquest tema turístic. Sempre hi ha una cara bona, les llevantades són bones pel windsurf. Lluís ens ho ha confirmat,
regidor. I tant, i tota la roda del món.
Ara en parlem, fem una pausa de 3 minuts i tornem ara mateix. Fins
Perfecte.
Ara.
La xarxa de comunicació local.
Zero 12. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Esports en xarxa. Futbol, bàsquet, hoquei, waterpolo, handbol, voleibol, futbol sala. Tot el que t'interessa t'ho expliquem de dilluns a divendres a partir de la 1 del migdia a la teva ràdio local. I estàs convocat.
Continguts en xarxa.
Viatgers en el temps, amb Pere Figuerola, de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.
En paleontologia, poder datar els jaciments és clau. Avui us plantegem com es daten els jaciments paleontològics.
Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets.
Potser la primera resposta que us ha vingut al cap és que els jaciments es daten amb carboni 14, una tècnica que han fet famoses sèries com Bones o com CSI per saber quant temps fa que va morir una persona. Aquesta tècnica és molt fiable i ha permès datar jaciments arqueològics, però té un problema, i és que només serveix per mostres que tenen menys de 50.000 anys. Els paleontòlegs han de combinar diversos mètodes per datar un jaciment. Un d'ells és l'estudi dels canvis del paleomagnetisme. Els minerals de ferro que contenen les roques actuen com a petites agulles de brúixoles. Quan aquestes roques es van formar, aquest ferro va quedar orientat cap al que era el nord en aquella època. Aquesta circumstància fa que, a mesura que anem excavant, ens anem trobant amb capes de roques on el ferro s'orienta en un sentit i capes de roques on s'orienta cap a l'altre. Però per saber a quina època hem de situar una capa determinada, hem de combinar la informació que ens proporciona el paleomagnetisme amb la que ens proporcionen els fòssils. En paleontologia, els rosegadors tenen aquesta funció.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de cinc. Seguim endavant, tarda de dimarts, i avui hem obert el programa parlant de turisme i sobretot en com la costa sobreviu a l'hivern, i també ens fixarem després en com ho fan a l'interior, les comarques de muntanya. Tenim el regidor de turisme de Roses i també a Lluís Puig, propietari d'una botiga a l'Escala. Ens volem ara situar a l'extrem oposat d'on estan situats vostès. Anirem a les Terres de l'Ebre, perquè allà la massificació turística als mesos d'estiu no és tan exagerada com en d'altres punts del país, però també és cert que els pobles de costa veuen disminuir considerablement l'afluència de visitants a l'hivern. Marxem cap als estudis de Ràdio Joventut per saber com s'ho fan.
La tarda amb Ràdio Joventut de Masdenverge, 96.3 FM.
Li demanarem a la Roser Royo quines són les estratègies que segueixen els municipis costaners de l'Ebre. Roser, bona tarda.
Bona tarda, Laura.
Quina estratègia seguiu?
Sí, l'estratègia que segueixen aquí a les Terres de l'Ebre, jo diria que és l'estratègia gastronòmica. Així, per exemple, a Alcanar organitzen al desembre les jornades gastronòmiques de la Clementina. A la Ràpita, la Diada del Llangostí, que també la fan al desembre, o més recentment a l'Ampolla s'han inventat un esdeveniment també gastronòmic que es diu la tapa de l'ostra de l'Ampolla. I alguns fins i tot aprofiten celebrar les seues festes majors, com l'Ametlla de Mar, que just ara mateix està celebrant les festes de la Candelera. Són estratègies per atraure turisme en estos mesos més fluixos. Ara bé, també hem de dir que les particularitats del Delta també ajuden en esta desestacionalització, ja que durant tot l'any es pot atraure turistes interessats en la natura o les aus. Tot i això, el sector turístic ebrenc encara està una mica a les beceroles, com deies al començament, si el comparem a d'altres punts del país. I el que diuen la majoria d'experts en la matèria és que cal impulsar estratègies conjuntes, és a dir, que no s'hi val a que cada poble vagi a la seua.
Interessant. Mira, precisament tenim a l'altra banda del telèfon a Josep Mora Grega, ell és agent cultural i expert en creació de producte turístic. Josep, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara ens ho explicava molt bé la Rosa i ens deia que cal impulsar estratègies conjuntes, és a dir, que hem d'anar tots a una.
Sí, 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 això és així. A més, des del territori ja fa molts anys que s'ha arribat a aquest convenciment i cada vegada més trobem iniciatives en les quals els diferents municipis i els diferents agents treballen doncs, tots alhora.
Et vull preguntar si l'estratègia gastronòmica, que és la que ens explicava la Roser de les Terres de l'Ebre, és l'estratègia clau per desestacionalitzar, que és aquesta paraula clau que utilitzarem molts cops aquesta tarda.
Sens dubte, la gastronomia de les Terres de l'Ebre és una de les claus del seu èxit. No cal dir, ja s'ha mencionat, que el territori disposa de diferents referents a nivell gastronòmic, com puguin ser les etiquetes que donen les denominacions d'origen, d'indicació geogràfica protegida, una rebosteria també molt coneguda, una restauració excel·lent, cada vegada més reconeguda, per exemple, a nivell d'estrelles Michelin. Per tant, sí, la gastronomia és un element clau, però n'hi ha d'altres.
N'hi ha d'altres com quins, per exemple?
Bé, doncs jo penso que és cert que a l'estiu tenim el màxim de visitants, com és normal també, perquè és l'època de l'any en què tots fem vacances, no? Per tant, és normal que sigui quan la màxima d'afluència es produeix els mesos de juliol i agost. Però al llarg de l'any també tenim l'oportunitat de disfrutar les caps de setmana i dels ponts, i això ens permet, doncs, des de la mateixa visita als espais naturals, en el qual podem trobar moltes activitats per fer, en família, per exemple, i moltes vinculades al turisme actiu. El turisme actiu és un també de les grans, diguéssim, de les grans especialitats del nostre territori. Aquí podem fer des de descensos amb piragua pel riu, podem fer barranquisme, podem fer escalada. Tenim una fantàstica estació nàutica a Sant Carles de la Ràpita. És a dir, que este també seria el turisme actiu, també és una de les activitats que es poden fer al llarg de l'any.
Josep, creus que els municipis costaners de les Terres de l'Ebre ho estan fent bé a l'hora de desestacionalitzar el turisme?
Bé, el cert, sempre es poden millorar les coses, això és evident. Però el cert és que des de fa uns anys cap aquí, com deia abans, cada vegada hi ha una consciència més clara de que és necessari treballar per dur a terme aquesta desestacionalització i que és necessari fer-ho d'una manera conjunta. Per exemple, un element que jo penso que encara s'està començant a treballar, però que encara pot donar molt de sí, és treballar la marca Reserva de la Biosfera. Com sabeu, des de fa uns anys el territori s'ha doncs, acreditat amb aquesta marca que dona la UNESCO, i bé, això significa que és un gran reconeixement i que ens ha d'ajudar a posicionar-nos a nivell de territori. Ara mateix sé que l'organisme que lidera la marca Reserva de la Biosfera doncs, ha sol·licitat un projecte a la Generalitat i finançat amb fons europeus també, que precisament vol treballar moltes coses, vol desenvolupar la marca, i en el tema de turisme i de gastronomia precisament són dos dels elements que caracteritzen el territori. Els municipis, evidentment, estan detrás d'aquest projecte i estan apostant per totes aquestes iniciatives.
Josep, dissabte tu vas participar en una jornada que es feia a Tortosa, on precisament es parlava de l'important patrimoni cultural i natural de les Terres de l'Ebre. I es deia que aquest important patrimoni és una fortalesa del territori de cara al seu desenvolupament econòmic i turístic. Creus que està poc explotat encara aquest potencial?
La sort que tenim és que tenim un gran potencial i tot i que ja s'han fet moltes coses, encara en queden moltes per fer. Precisament, com que si no ho centralitzem només en els municipis de la costa, sinó que parlem una miqueta tant de la costa com de l'interior, sabem que el nostre territori té grans elements patrimonials, doncs des de les mateixes pintures rupestres d'Ulldecona o el que pugui ser doncs, tot el patrimoni que atresora la ciutat de Tortosa. Només per posar dos exemples, perquè en podríem posar molts més, per no parlar de tot el que relacionat amb temes d'etnologia, de festes...
Clar.
Bé, és a dir...
Josep, explotat... però tot això que ens expliques és tasca, i ara me'n vaig directament al regidor de Roses, és tasca de les administracions, no?, de fomentar totes aquestes claus de la desestacionalització perquè el comerç doncs, pugui rebre clients, perquè els restauradors tinguin també clients als seus restaurants, no? No sé, regidor, Fèlix Llorenç, que tenim en línia, tot això que ens deien des de les Terres de l'Ebre també és tasca de l'administració local en aquest cas, no?
Evidentment, tant la gastronomia com té el que hi ha també el company...
Fomentar, vull dir, aquests esdeveniments, eh?
Sí, sí, abans ja ho deia jo. Un del que hem de fer des dels ajuntaments és crear esdeveniments o fomentar-los perquè siguin un atractiu pel nostre municipi.
Josep, estàs d'acord? La feina és de les administracions locals, de les administracions en general, de fomentar aquests esdeveniments que causen aquesta desestacionalització i que porten gent fora de temporada, podríem dir, no?
Ja estic totalment d'acord, però ja aniríem una mica més enllà. Igual que comentàvem abans, que era necessari tindre un punt de vista global i que s'havia de col·laborar a nivells de municipis, també és importantíssim que aquesta col·laboració s'estengui al nivell entre l'administració pública i el sector privat. És a dir, l'administració pública té molts recursos i té la capacitat de ficar en valor molts elements patrimonials, ja siguin culturals, naturals o de qualsevol tipus. Però si al costat no tenim un sector privat que sigui capaç d'explotar aquests recursos que es posen en valor, difícilment hi haurà un retorn econòmic al territori, que és el que tots desitgem, tant les administracions com les empreses, com els ciutadans, que al fi i al cap ens veiem beneficiats d'aquesta activitat econòmica.
Lluís, com ho veus? I me'n vaig a Tarragona perquè ens queda una veu encara per afegir. Lluís, com ho veus tot això? Bé. Tu com a comerciant, com a persona que desenvolupa aquestes activitats esportives, que també són un dels ganxos, dient-ho així col·loquialment, per portar gent fora de temporada.
Jo crec que si l'administració fa una molt bona feina, si el sector privat no hi posa el seu, no serveix de res. Jo conec bastant bé les Terres de l'Ebre. Jo, quan viatjo, solo sempre fer parada o a Deltebre o Sant Carles, perquè precisament de les activitats que jo toco és una zona fantàstica per fer-ho. I bé, jo baixo molt sovint a Riu Mar, a Deltebre, a fer windsurf, i he fet pàdel pel riu, i he fet bicicleta per les vies verdes que tenen allà baix, i evidentment he disfrutat de la gastronomia, de les cases d'Alcanar, de tota la zona del Delta. Cada vegada hi ha més eines que ens ajuden a tots nosaltres. Per exemple, amb bicicleta, doncs, te baixes al Wikiloc i tens rutes per fer que abans...
Pots fer tu
si no coneixies algú que era de la zona, doncs et perdies els llocs bons. Ara tu baixes a internet, busques les rutes que més o menys et poden anar bé pel teu nivell i per el que tu busques, pum, te la baixes i l'endemà doncs vas allà, i si t'equivoques de ruta, el GPS o el mòbil t'avisa que t'has equivocat. I, evidentment, hi ha unes prediccions, doncs, que et diuen que farà mestral al Delta i que no acabarà d'entrar la tramuntana aquí.
Ho tenim
desplaces.
Tot, eh?
Llavors, ho tens tot, no? Llavors, sí que cada vegada tens més competències per un costat, però també tens més eines per treballar. I realment, i després, quan vols anar a fer un bon sopar o un bon dinar, doncs agafes el TripAdvisor, descartes les crítiques aquelles dolentes que saps que sempre hi són perquè és el de la competència que li ha posat, i a partir d'aquí saps on pots anar a menjar, i realment jo crec que de tot Catalunya, les dues parts que ens assemblem més són nosaltres aquí dalt i el Delta de l'Ebre allà baix, que per el que jo busco, tenim coses molt punts comuns.
Avui ens agrada posar-vos a tots en comú, però espereu, perquè quan imaginàvem aquest tema, quan ens preguntàvem això a la redacció, que us heu d'imaginar una redacció descentralitzada amb moltes i moltes veus, perquè som ràdios de tot arreu de Catalunya, us podeu imaginar que el debat va sorgir arran dels càmpings. Ens imaginàvem com ho passen els càmpings a l'hivern, quan estan situats a la costa. Ens anarem a Tarragona a buscar aquesta veu experta.
La tarda amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
Marina Pérez, molt bona tarda. Amb qui parlarem? Explica'ns.
Bona tarda, Laura. Doncs parlarem amb Anna Frixart, secretària tècnica de l'Associació de Càmpings de Tarragona, de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, perquè, com bé comentaves, els càmpings és un dels negocis que més nota la temporada d'hivern. Durant l'època hivernal, la majoria estan tancats i preparen la pròxima temporada turística. I ara aquí nosaltres ja tenim a l'Anna. Bona tarda, Anna.
Bona tarda.
La temporada turística s'ha allargat en molts indrets. També es nota això, els càmpings?
Sí, a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre tenim la sort, versus un dels nostres competidors, com seria la Costa Brava, tenim la sort d'allargar molt més la temporada. I escoltant-nos una mica, la veritat és que la temporada és bastant llarga per a nosaltres, anant, en la majoria dels casos, des del març fins al novembre. I fent un passet més, després de les cases d'Alcanar que nombràveu altres, a la Comunitat Valenciana, penseu que en càmpings la seva temporada és totalment estable al llarg de l'any.
Per tant, això és pel temps, no? Això és per un factor temps, no? Perquè
sí,
sempre fa bon temps.
Un factor clima, per suposat, sí.
Per tant, aquests càmpings a l'hivern podríem dir que no tanquen.
El que és la província de Tarragona, durant tot l'hivern tenim 9 càmpings oberts i tenim 21 càmpings que estan oberts fins al mes de novembre.
Ha canviat molt la temporalitat d'ara a la de fa uns anys?
Sí, la introducció, el factor principal és la introducció del bungalow. Al final, avui en dia, és una part molt petita del set del càmping, la part de tenda de campanya, com us estem imaginant, en què el clima afecta molt més. La major part de la gent que va de càmping avui en dia va en caravanes i autocaravanes, que us invito a conèixer-les perquè són autèntiques màquines en tot el tipus d'aèries acondicionats, de calefaccions, etc. I per últim, la introducció del bungalow, que són les casetes de fusta i mobile homes, són al final una casa. Per tant, no afecta tant ja el clima a fora per anar de càmping.
Un cop finalitzada la temporada, aquells càmpings que tanquen es preparen per la següent?
Tots els càmpings, també aquells que estan oberts durant tot l'any, no me'ls voldria deixar, tots fan moltes inversions. Molts d'ells, clar, aprofiten l'època en què tanquen. Ara mateix, si entréssiu als càmpings, veurien que estan construint noves piscines, que estan fent remodelacions, portant nous bungalows. De vegades veureu per les carreteres, no?, com transporten aquells mobile homes, aquelles cases també prefabricades, pues que les porten de cara als càmpings perquè a l'estiu les poguéssim disfrutar.
Anna, no sé si coneixeràs el Josep Moragrega, és agent cultural i expert en creació de producte turístic. El tenim a les Terres de l'Ebre, el tenim per telèfon. No sé si us coneixeu, eh?
Sí.
Us podeu saludar, eh? Estem tots aquí al mateix espai radiofònic, amb roses i amb l'escala, també.
Bones, Anna, Josep.
Escolteu-me, parlàvem d'aquesta desestacionalització, Anna, tu que has estat l'última en intervenir. Totes les activitats que van en aquesta línia, clar, els càmpings sí que entenem que fan aquesta posada a punt, no?, en els mesos d'hivern, diguéssim, per quan arribi la temporada, que la comencen molt aviat. Del març al novembre, ens has dit, no?, més o menys?
Sí, n'hi ha molts que comencen a obrir, això, normalment 2-3 setmanes abans de Setmana Santa. Enguany, donat que cau a meitats d'abril, Setmana Santa, doncs molts obriran ja l'última de març o s'aspiraran a principi d'abril, però març molts obriran ja.
O sigui que el càmping també ha canviat en tots aquests anys, ens deies. És a dir, la manera de sortir de càmping no és la mateixa manera que quan sortíem fa 20 anys.
Sí, ha canviat moltíssim i aquest és un dels objectius de l'associació, no? Explicar què és avui en dia anar de càmping, explicar com són els càmpings i que no és només ja aquell terreny que era fa uns anys i que era més propi, potser de quan érem joves, no?, i no teníem diners, anàvem de càmping. Avui en dia és una alternativa totalment equiparable als hotels, als apartaments i a qualsevol altra alternativa, sobretot per a les famílies, que s'hi senten molt còmodes, i el sector té la sort que, pues, que les persones que ens coneixen, primer, ens recomanen i, segon, repeteixen. Perquè, bueno, avui en dia molta gent, al final, viu a Barcelona, viu en un pis petit, davant té altres pisos...
No tothom, i... Hi ha gent al territori, que ningú s'espanti,
Sí, però em refereixo que moltes vegades no tenim un jardí, potser, no?, o no tenim un espai verd on disfrutar i on els nens puguen jugar. I potser vivim tots molt l'estrès del dia a dia, del corre-corre, si anem a un restaurant amb nens pot arribar a ser incòmode, no? La facilitat que donen els càmpings, perquè us imaginéssiu, no?, per un moment aquella família que està sopant o dinant a la terrassa del bungalow o a fora de la seva caravana, mentre els nens juguen en la bici, van amunt i avall, juguen amb els nens dels veïns, que els hi és molt bo per la salut amb ells també, a nivell de socialització, tot això, tot plegat, fa que els càmpings pues, siguin una bona alternativa. I un cop fa una mica de fresca, fa alguna cosa, a nivell de comoditat que tenen avui en dia els càmpings, pues, és això, s'equiparen a les instal·lacions d'un hotel.
Vaja, que les opcions són molt diverses. Ha estat una cosa important el que ha dit l'Anna, per un perfil familiar. Clar, els perfils també són importants, no? Lluís i Fèlix, també s'ha de doncs això, dirigir una mica a la gent. Potser les opcions més esportives són per un públic més jove o familiar, les opcions gastronòmiques ja són... Ens agraden a tothom, però no ho sé si també redimensionar o redirigir aquests públics diferents a les diferents ofertes també fa que la gent no pari de venir, no?, al nostre territori. Roses, per exemple.
Ho deia al començament jo, vull dir, l'estiu és un turista que estem acostumats de un turisme no massiu, però sí de volum, i a l'hivern ens hem de complementar amb molts de sectors. Jo m'he centrat molt en els esdeveniments, però han sortit altres temes, mentrestant, com els esports, com deien des de l'escala, o gastronomia, que deien des de Delta de l'Ebre, i amb tot hem de sumar per poder desestacionalitzar la temporada. L'hivern ha de ser una suma d'altres factors que ajudin a complementar.
No sé si voleu afegir alguna cosa més, bueno, Josep o Lluís.
Bueno, això de l'edat és un límit que cada vegada s'haurà de posar menys. Tu ara et mous amb ambients d'esquí, de bicicleta, de windsurf, tot això, i veu gent molt gran, molt gran, fent esports d'aquests actius. I, a més, són els que tenen els diners.
Pot ser més que els joves, potser, no?
Tenen més temps i més diners. Clar. Llavors, nosaltres tenim... Jo tinc clients de més de 70 anys que em compren material de windsurf i que em fan tot l'any. I, evidentment, disposen de més diners i de més temps. Jo ara tinc clients que grans, que ara mateix doncs, estan al Carib fent windsurf perquè s'ho poden permetre i perquè tenen el temps, però que quan estan aquí, doncs en fan aquí i que és això. El problema de quan ets jove és que tens poc temps i pocs diners. Clar. Tens l'energia, tens la capacitat...
Les ganes, però...
I en canvi la gent gran, que són els que ens emplenen aquest fora temporada, i gent gran vol dir... Potser vol dir 30 anys i potser vol dir 70.
Què vol dir gent gran 30 anys? Ai, que m'enfadaré, Lluís.
Sí, perquè vol dir que ja han acabat d'estudiar i que ja estan treballant i que no fan les vacances típiques de juli a l'agost, la Setmana Santa i el Nadal. No? Vol dir que han entrat en un altre rol i que per tant, són els que ens emplenen el fora temporada o que ens l'emplenen, que ens ajuden en el fora temporada.
Escolteu una cosa, vull fer un punt i seguit, no vull que marxeu, però vull fer un punt i seguit perquè avui ens hem preguntat què passa al litoral, però també volem saber què passa a la muntanya, volem saber en quin moment es troba, per exemple, un càmping que està situat a Camprodon. No marxeu, que marxem cap al territori per conèixer tots els detalls.
La tarda amb la veu de Sant Joan, 107.4 FM.
Si al litoral les temperatures solen ser moderades a l'hivern, el nostre país també té muntanya on el fred i de vegades fins i tot la neu ajuden a conformar postals molt agradables a la vista. Ens n'anem al Ripollès. Jordi Remolins, bona tarda. A veure, explica'ns, volem fer el contrast. Litoral, ara marxem a la muntanya.
Bona tarda, Laura. Aquí ja us garanteixo que tenim les finestres ben tancades perquè, tot i que no són, avui no ha estat el dia més fred de l'any, doncs millor que ens reservem una mica. Per parlar-nos de com afecta aquesta característica climàtica als nostres visitants, tenim amb nosaltres en David Gómez, del càmping Vall de Camprodon. Bona tarda, David.
Hola, David, ens escolta, el tenim.
Hola, estic aquí, sí.
David, quina és la diferència de pernoctacions en l'estació d'hivern respecte a la dels mesos de primavera i estiu, per exemple?
La diferència principal és que a l'hivern nosaltres treballem els caps de setmana i és quan realment emplenem el càmping. Llavors, si ve l'estiu en plena tots els dies entre setmana, si és el juliol o l'agost, ara l'hivern, doncs, tan sols de divendres a diumenge.
El resta de dia tenim tancat o anem...
El resta de dies simplement és que no hi ha una demanda potencial que et permeti tenir obertes les instal·lacions. I, a més, els càmpings tenim instal·lacions cada vegada més completes i això implica molt de personal i, per tant, és un mínim, una massa crítica de clients per poder tenir obert al públic tots els serveis. Per tant, has de limitar-te als caps de setmana, als festius, als ponts, etc.
L'esquí afecta positivament els càmpings?
Evidentment, l'esquí és un reclam més, és un motiu de vendes. Amb l'esquí doncs, et permet fer paquets, raquetes de neu, forfets, cursets, etc. Vull dir, és una manera de vendre més el càmping d'hivern.
Vosaltres teniu tot, David, molt planificat, diguéssim, l'estiu durant tota la setmana, ens ho explicaves ara, i ara l'hivern tot més concentrat en els caps de setmana, també en els ponts. Què passa amb aquests esdeveniments que fan els ajuntaments de municipis propers? Això que serveix per desestacionalitzar, no sé quants cops he dit ja aquesta tarda aquesta paraula, però sí, em faré pesada. Sí. No, això serveix per vosaltres? Com va?
Tot és una ajuda. El fet de que vingui gent perquè es fa un... no sé, una fira, per exemple, no? Que és el més típic d'aquí dalt, no? Fires de tot tipus. O competicions esportives, doncs sempre és un plus, és una manera de tenir més demanda i acabar d'emplenar els caps de setmana, bàsicament. És això el que porta. I, a més, et porta gent a conèixer el territori que d'una altra manera no vindria. Aquí està el principal.
Tot ajuda. El cap de setmana vinent, per exemple, com teniu vosaltres el càmping?
Nosaltres estem al 100% ja.
100%. Quan trobaríem un forat al càmping de Camprodon, ara, si haguéssim de reservar?
Aquesta primera setmana no, la següent. D'aquí, aquest cap de setmana no, està ple, el següent ja tindries lloc. De bungalows, per exemple, estic parlant de bungalows. Pel que
bungalows.
Fa a parcel·les, doncs pots venir la setmana que ve. Estem en ocupació alta, estem entre el 80 i el 90%, però bueno, sempre hi ha lloc, sempre hi ha espai.
Quin és el contrast amb Tarragona, Anna Frixac?
Bueno, primer que tot, saludar a David.
Hola, Anna, què tal?
Podeu saludar, eh?
Que també mos coneixem.
I tant que sí.
I bé, el contrast, nosaltres a Tarragona, com tenim tant càmpings de costa com de muntanya, tenim la força, és veritat, als càmpings de costa, muntanya en tenim menys i menys places, però una mica és igual que comentava el David o comentàveu en general, no? Els ponts és el que s'omple, és un perfil més de cap de setmana, i simplement m'agradaria aportar, aquesta sí que és la diferència, pot ser en muntanya, David ho acabarà de confirmar o no. Nosaltres, durant l'època temporada baixa, ara mateix, el perfil de client que tenim als càmpings és un perfil sènior, és un jubilat centroeuropeu sènior que normalment fa la volta,
Lluís,
per tota Espanya.
Ho deia el Lluís de l'Escala, també, la importància de la gent més gran, no? Que té més temps ara i que surt ara, i té més, també, disposició econòmica.
Sí. I en este cas sí que és este canvi de perfil, no? Hivern-estiu.
David, ho confirmes, això, o és un turisme més familiar?
És una miqueta diferent, eh? A Tarragona jo entenc que per la climatologia benigna que tenen, doncs tot aquest públic sènior...
Benigna, eh? Està molt ben apuntat, això.
Doncs bé, està clar que els agrada estar en aquests llocs més càlids, no? Venen del nord d'Europa i qualsevol cosa doncs els hi va bé per poca temperatura que hi hagi. En canvi, aquí al Pirineu la cosa està més complicada, vull dir, el clima és més... és una miqueta més dur i, per tant, aquest públic sènior no el tenim tant ara, a l'hivern, sinó que el tenim més a la primavera.
Primavera. A veure què passa a les Terres de l'Ebre. Josep, què passa més o menys a les Terres de l'Ebre? És així? El diagnòstic és totalment diferent, ara, en aquests moments?
En aquest cas, jo penso que ens assemblem més amb el cas que explicava l'Anna, sí, que és veritat. Aquí.
Tarragona.
Sí, el clima també és molt benigne i també cada vegada veiem més públic doncs, d'Europa, que aprofita aquesta circumstància, doncs, viatja al nostre territori i aprofita per fer-hi estades, moltes vegades també d'una durada més llarga de lo que trobem normalment, el que podria ser la mitjana. Per tant, sí, és evident que el sector del turisme sènior ens interessa molt, tant per desestacionalitzar com per omplir aquests períodes en què, diguéssim, l'afluència de la gran massa de visitants disminueix.
Clar. Regidor, perquè el Lluís ens deia, ens marcava ell la importància des de l'escala d'aquest públic una mica més gran, no? Regidor, també és important, aquí a Roses, seria una mateixa diagnosi?
Sí, és a l'estiu el que hi ha és un públic familiar, majoritàriament, i a temporada baixa és el públic senior del 50+, al final hi ha fires turístiques especialitzades en aquest sector d'edat i que hi participem, i també, com ha apuntat abans, és un cada cop la gent arriba al 50+ en millor estat de forma i en millor capacitat per fer esport, ja sigui senderisme o sigui BTT o esports nàutics.
Llavors, La conclusió una mica general de tot aquest tema, senyors i senyora, avui, és que tenim opcions molt diverses, que les tenim a l'hivern, a l'estiu, a la primavera, a la tardor, i per totes les èpoques de l'any i per tots els gustos. Avui, de fet, les hem pogut posar de manifest en aquesta taula radiofònica que hem compartit. Fèlix Llorenç, regidor de Turisme de Roses. Lluís Puig, té una botiga de roba esportiva i, a més, és membre de la Junta d'Agrupació de Comerciants Locals de l'Escala. Josep Moragrega, agent cultural i expert en creació de producte turístic. Anna Frixac, secretària tècnica de l'Associació de Tarragona, Costa Daurada i Terres de l'Ebre. I David Gómez, gerent del càmping de la Vall de Camprodon. Moltíssimes gràcies a tots, molta sort en tots els projectes que tireu endavant, i qui més oferta ja, la podríem cobrir, però n'hi ha molta més i per tots els gustos. Aquesta és la conclusió final. Gràcies a tots per compartir l'espai amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies a tothom.
Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. I gràcies també a vosaltres, companys. Arribem a les 5. Fins ara.
Fins ara.
Adéu.
Adéu. Fins ara.